Cada 15 dies d'aquesta hora tenim una cita amb la filosofia i és un plaer que ens acompanyi avui a través del telèfon el nostre estimat Pere Martí. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui...
Gràcies per la pressi.
Avui, com dèiem, feinegem de nou amb filosofia. En aquest cas, de què parlarem avui, Pere?
Mira, no... A vegades els temes que ens cedes un dia, després... s'allarguen i, si no et sap greu, continuarem una mica la reflexió de la setmana passada.
De la darrera, que anava al voltant del diàleg, no? Precisament, i al voltant de la conversa.
Diàleg i el que és la matèria del diàleg, que són les paraules i allò que les paraules representen.
Perfecte.
Per poder dialogar, nosaltres, els humans, fem servir aquesta cosa tan... tan especial que és el llenguatge, no? I llavors, doncs, cada cop que emetem una paraula, aquesta comporta tot un seguit de significats que són els que ens permeten entendre'ns i, a vegades, doncs, no acabar-nos d'entendre. Perquè, doncs, són eines que tenen aquesta qualitat, no? Que tenen un abast que moltes vegades és complicat de determinar exactament. Llavors, digues.
Digue, no, tu, segueix.
Sí. El que volia afegir avui, que l'altre dia no ho vam introduir, és un aspecte important i que moltes vegades crec que no es té prou en compte i que és un dels elements que contribueix a la manca de comprensió, o no comprensió, però enfocar el diàleg d'una forma improductiva. I que és que els humans també tenim un càrrega emocional. Som sers emocionals. I en algunes teories filosòfiques plantegen fins i tot que som eminentment emocionals. L'altre dia una mica ho van dir, no?, que quan s'acaben les paraules entren en joc les emocions, però és que sempre estan en joc. I les emocions tenen un color determinat a les nostres manifestacions verbals. Llavors, per exemple, quan es planteja la incomprensió de per com és possible que tal col·lectiu o tal persona sigui incapaç de veure... Clar, tan clarament com ho veig jo, què vol dir el meu discurs, la meva manifestació, no? Això avui dia és una constant. És a dir, constantment un col·lectiu està retraient a l'altre la seva incapacitat d'interpretar adequadament el discurs lingüístic. Però el que no es té en compte és que al darrere i al costat d'aquesta manifestació lingüística hi ha tot un seguit d'emocions que juguen i que fan que el significat d'aquestes paraules, doncs, tingui, d'una banda, més possibilitats de ser posat en qüestió, però de l'altra banda tingui més o menys efecte en l'interlocutor. Hi ha un dels primers grans filòsofs, Aristòtil, quan és que és l'inventor de la lògica, però quan analitzava la capacitat de persuasió del discurs, perquè en la seva època hi havia uns senyors que es deien sofistes, que eren uns grans experts en el discurs, ell va arribar a una conclusió molt simple i que qualsevol que s'enfronta al discurs públic, doncs, ha de tenir en compte primàriament. I és que si tu t'adreces a un auditori, les raons estan bé, però no són suficients. Diu, si tu vols convèncer, el primer que has de fer és commoure. És a dir, fer que l'auditori tingui una actitud emocionalment positiva vers el que vas a dir. Llavors, aquell discurs és quan realment pot tenir una efectivitat. Si tu exposes un seguit de raons perfectament estructurades, lògiques, etc., i el mateix l'auditori que està al teu davant no avui en diem connecta, eh?
Sí.
La simplificació. No se sent implicat emocionalment en el que dius, aquestes raons, evidentment, perden una gran part de la seva eficàcia.
Precisament per això, Pere, es diu a vegades que hi ha persones que tenen un gran talent o que tenen grans coneixements, però que no tenen aquesta capacitat de connectar o aquesta capacitat de comunicar amb l'audiència, no? És a dir, un intel·lectual que tingui molts coneixements sobre una determinada qüestió, però que no el sàpiga explicar. Això a vegades també passa amb la gent que us dediqueu a l'ensenyament, no? Un mestre també és aquest que és capaç de commoure, no?
A
l'alumne.
És capaç de fer que l'alumne senti allò que s'està fent com una cosa que l'implica, que el toca d'alguna manera. I llavors, clar, el discurs té molta més eficàcia. Per això, avui dia, on diguem-ne, genera més, podríem dir, més debat i més malestar social és en el terreny de la política.
Clar.
I per no embrancar-nos en temes massa immediats, podem agafar un exemple que tots tenim present, un exemple molt recent, que és el del senyor Trump als Estats Units.
Sí.
Ara ja no està al poder, però tots tenim molt, molt recent doncs, una sèrie de situacions que es van donar i que per molta gent, també d'Estats Units, no només de fora, esdevenien incomprensibles. No? Com és possible que aquest senyor, amb el tipus de discurs que fa, amb els plantejaments que fa, amb les barbaritats que arriba a dir, tanmateix susciti l'adhesió d'una quantitat tan gran de compatriotes.
Sí, sí, té aquesta capacitat, no?, de suscitar aquesta emoció.
Clar, el que t'has de preguntar és quins elements emocionals està tocant. I el que no val, i això és crec que és un dels defectes que doncs, és bastant estès, és desacreditar un discurs perquè està apel·lant als aspectes emocionals. Perquè és que tots els discursos hi apel·len. És a dir, l'ésser humà té en la seva conducta una part de la seva conducta sempre vinculada als factors emocionals, fins i tot les més aparentment abstractes, jo què sé. Imaginem-nos un científic en el laboratori. Diu, no, aquest és un senyor que només fa servir la raó i que té una feina i una conducta estrictament racional. Doncs no. No hi ha ningú que dediqui la seva vida a la investigació amb tot el que això significa a vegades de renúncia personal.
Sí, sí.
Que no ho faci mogut per alguna passió. És a dir, però algun impuls emocional. Aquest impuls emocional pot ser, jo què sé, la curiositat, pot ser l'ambició, pot ser fins i tot arribar a obtenir algun lloc de poder. Tots hem assistit a grans disputes entre grans científics sobre qui és el primer que ha descobert no sé què. I a vegades han fet coses una mica estranyes per aconseguir aquest reconeixement. Per tant, això s'ha de tenir sempre en compte. Llavors, i això, mica en mica, jo crec que, sobretot en les reflexions al voltant del tema aquest que ens va impactar tant, del senyor Trump, s'ha anat calant, no?
Mm-hmm.
No n'hi ha prou en dir, és que els que són els seguidors d'aquest senyor són una colla d'incults o bàrbars o... Amb això no avancem, no fem una anàlisi suficientment productiu de la qüestió. El que hem de veure és quins factors emocionals ha sigut capaç de posar en joc i veure com es poden contrarrestar. No simplement qüestionar que hagi posat en joc factors emocionals. Per exemple, ell tenia el lema de Amèrica primer, no?
Mm-hmm.
American first.
Exacte.
Això és una declaració extremadament simple, sabem com funcionen els eslògans polítics, etc. Però, en definitiva, és una crida a un determinat sector de la població dels Estats Units a identificar-se amb un projecte. I si aquest sector s'identifica amb aquest projecte és per alguna raó. Perquè segurament l'entorn en el que està ara per ell no és satisfactori o veu amenaçat no sé quins aspectes de la seva biografia o del seu estatus. I per tant el que hem de fer és analitzar per què aquesta crida, aquesta interpel·lació amb aquest factor emocional té aquesta resposta, aquest èxit. I llavors, a partir d'aquí, doncs, actuar per mirar de contrarrestar les raons objectives que fan que aquesta crida pugui ser efectiva.
Mm-hmm. Això passa també amb moviments, per exemple, d'extrema dreta, no? Que hi ha aquesta crida molt emocional, també, i precisament per això estan proliferant, no? Perquè hi ha aquesta... Sí. Es apel·len, no?, a aquests sentiments.
Sí, sí. El que passa és que no és... Aquesta apel·lació als factors emocionals, el que jo ara intento plantejar és que no és privatiu d'una part del que és l'acció política pública i en general, l'acció pública. Mm-hmm. És evident que en alguns casos aquests eslògans tenen un caràcter més estrictament dirigit a buscar la resposta emocional de forma explícita, però al final, quan una apel·la, per exemple, a la solidaritat entre tots els pobles del món o a la igualtat entre tots els individus, també està fent d'alguna manera està interpel·lant a una determinada manera d'implicar-se emocionalment amb els altres. Per tant, no hem de caure, aquesta és la idea que volia transmetre, no hem de caure en aquesta sectorialització de la importància d'aquests factors emocionals, perquè llavors això ens fa perdre una mica la perspectiva. Llavors diuen, no, és que hem d'apel·lar només a la raó i si apel·les a la raó, ja està. No. Perquè, a més, des del punt de vista de la raó, com que el llenguatge, ja hem dit que és sempre susceptible d'anàlisi, discussió, etc, sempre hi ha raons a introduir per al debat i la discussió. En definitiva, la idea és tinguem en compte tots aquests factors que tenen aquest pes i mirem de canalitzar-los de manera constructiva. No d'anatemitzar-los o dir que s'han de suprimir, no, de canalitzar-los de manera positiva. Mm-hmm. Això també és possible. No és fàcil, però també és possible. I aquí, doncs clar, el que hauríem de començar, segurament, i això també com a mestre, doncs també jo m'atorgo la meva part de responsabilitat, és perquè en les escoles o també en les famílies la part aquesta de l'educació emocional es recollís d'una manera més conscient. És a dir, que s'ensenyés a tot ciutadà a reconèixer les seves respostes emocionals i a saber-les gestionar en el seu profit i no, com passa tantes vegades, a ser-ne víctimes i a prendre decisions mogut per aquestes reaccions emocionals que l'acaben perjudicant, perquè no en som prou conscients, no tenim prou educació en aquest terreny.
A l'escola, darrerament, o a l'institut, esteu treballant en aquest àmbit? Perquè sí que és cert que és un tema que està darrerament molt sobre la taula i precisament la pandèmia ho ha posat més de manifest, no? Que hi ha la part de salut física, lògicament, però també és important donar aquesta importància a la salut emocional.
Sí, sí, és una qüestió que cada cop està... en som més conscients i, per tant, ens la plantegem de manera més sistemàtica. El que passa és que jo també voldria ara aquí fer... No sé si tindrem temps, però bé.
Sí.
No, ja continuarem un altre dia. Pel que fa al tema de la pandèmia, quan es parla de que això ha tingut uns efectes emocionals i que hem de tenir en compte com els alumnes i ciutadans en general, però en aquest cas els alumnes doncs, han estat afectats emocionalment per aquesta situació, estem plantejant una part del problema. És a dir, nosaltres hem de tenir en compte això, com pot haver afectat emocionalment aquest fet, aquesta situació, i actuar en conseqüència. Però jo el que plantejo és un plantejament més ampli, més general. És a dir, de ser conscients de com les nostres reaccions emocionals apareixen i influeixen en tots els àmbits, en tots els casos, en les relacions interpersonals, en les relacions laborals, en la vida pública, i ensenyar, mirar d'instruir els alumnes en l'art del diàleg. Aquest art del diàleg, que, perquè pugui ser constructiu, ha de partir d'això que deia, no? De ser conscient de quins són els elements emocionals inclosos en el diàleg. I el que ens trobem també és que, a nivell general, ara més enllà de l'escola, la tendència, i aquí em sap greu perquè sembla que tingui una certa prevenció en les noves tecnologies, però no és així en part,
Tenen les seves coses bones i accentuen també certes coses dolentes. Sí, exacte.
Eines, i aquestes eines doncs, es poden fer servir de moltes maneres, però pel tema que ens ocupa hi ha una tendència a l'eslògan, no? A la condensació del missatge en unes poques paraules i això doncs, el que fa és allunyar-nos d'aquesta possibilitat o aquesta capacitat o aquest hàbit d'assumir un determinat missatge, concepte o discurs i reflexionar-hi, ser capaç de reflexionar-hi, de posar-se en el lloc de l'altre, de veure quins són els pros i els contres i a partir d'aquí llavors emetre la teva rèplica o la teva proposta. Uh-huh. I en l'àmbit públic això doncs, més aviat està devaluat o pràcticament exclòs, perquè el que s'imposa és això, és el dicteri, és l'eslògan, és la frase aquesta afortunada que pot ferir l'altre, i això genera un tipus de mentalitat i de manera d'actuar i també de concebre les relacions que acaben vinculant-se amb aquesta idea del triomf, no? Del que surt derrotat i el que surt guanyador, i que també va vinculat a altres aspectes de la nostra manera d'entendre la vida social. Una de les coses que des de que arriben a l'institut els nois, els més petitons, intentem transmetre'ls és que quan dialoguem no es tracta de guanyar, sinó d'aprendre. Mm. Però això és dificilíssim, perquè, clar, no ho veuen enlloc.
Clar, no tenen referents, no, en aquest sentit.
Clar, el que veuen és gent que s'estan barallant a veure qui la diu més grossa i a veure qui és capaç de no demostrar res, sinó fer caure l'altre i la través de l'altre, i que llavors aquest tio és el guanyador, llavors surten els mitjans. Aquest senyor ha apallissat aquest altre. Si tu mires els digitals, o també els mitjans de comunicació general, però especialment els digitals, constantment surt aquella... Això. El senyor tal ha fet una declaració que ha triturat o fet pols a l'altre. I, clar, anem malament.
Clar.
Anem malament perquè això és justament... el plantejament contrari al que seria necessari per poder arribar a aquesta altra qüestió de fons que comentava abans, no? És a dir, de ser capaç d'entendre, d'estar, de donar-se de quines són les implicacions emocionals pròpies i de l'altre que connoten el discurs i a partir d'aquí doncs, fer-ne una gestió doncs, el més constructiva. Constructiva no s'hagin de treure'n profit i no estar permanentment amb aquesta espècie de combat dialèctic que no té cap altra, sembla, finalitat que demostrar que jo he guanyat, he aconseguit derrotar, fer callar l'altre. És que no es tracta de fer callar l'altre.
Mm-hmm.
I llavors això és el que ens permetria anar una mica més de consistència a fer la crítica de determinades teories polítiques i de concepció social, com el que deies abans, dels d'extrema dreta. Clar, criticar els d'extrema dreta perquè apel·len a qüestions emocionals, això que tothom. El que podem qüestionar és que el seu objectiu és fer callar l'altre.
Clar.
I això sí que socialment no és positiu. Això és el que realment identifica una posició extrema, radical. Sí. No, jo no tinc intenció de parlar, de dialogar, de mirar, d'arribar a acords o de fer una proposta constructiva. No. La meva intenció és imposar-me i fer callar. I no tinc cap intenció d'entrar en debat.
I això és el que és censurable, precisament, d'aquests...
Exacte. I això és el que és censurable i caracteritza específicament determinades idees o col·lectius polítics.
Uh-huh. Precisament avui, Pere, que hem parlat de la moció, ara que queden pocs minuts per acabar la secció, m'agradaria preguntar-te com van les emocions d'aquest final de curs aquí al Milà i Fontanals, en aquest cas... perquè m'imagino que és un final de curs d'un curs molt atípic, d'un curs molt estrany, amb alumnes que estan pràcticament a tocar de la selectivitat, amb aquest format híbrid telemàtic presencial que al final sembla que s'ha pogut fer molt més del que en principi tots ens imaginàvem. Com van les emocions per part d'alumnes i professors, eh?
Bé, jo diria que en general ho hem pogut... superar bastant bé. Sí que inevitablement ha deixat un cert pòsit. Per exemple, si parlem dels alumnes que estan a punt d'acabar, i han acabat, que són els de selectivitat que deies, estan una mica més cansats en el sentit de que ha estat un curs amb més dificultats de les habituals. Però no hi ha una situació especialment hi ha hagut una afectació extrema, perquè, com has dit, vam començar amb unes mesures molt estrictes i gràcies a l'evolució de tot plegat doncs, hem pogut anar relaxant de mica en mica. I sí, ha estat un any diferent, perquè fer classe amb mascareta, doncs, per les persones ha estat estrany, i tenir els alumnes que no els hi veus l'expressió pràcticament quan parles amb ells, també s'ha fet difícil. Mm. Però ho hem tirat endavant i fins a cert punt jo crec que, bueno, no exactament igual que altres anys, però hem pogut tirar endavant la feina, crec que de forma suficientment correcta. No? I per tant, no podem dir que ha estat un curs perdut ni molt menys. L'any passat sí que des de casa va ser més complicat l'última part del curs, i això també ha tingut una certa incidència. Però, en general, crec que això doncs, formarà part del record d'aquests nois i noies, que tindran un record una mica diferent, però, en general, el seu record de l'estada al centre serà similar al d'altres generacions.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, Pere Martí, per acompanyar-nos. T'esperem d'aquí 15 dies, en aquest cas per seguir feinejant amb filosofia. Ha estat un plaer.
Doncs fins d'aquí 15 dies.
Que vagi molt bé. Salut.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
I us oferim, ara quan són 11:45, un darrer repàs a la informació local i comarcal dins del Penedès en xarxa en el programa del dia d'avui. Us expliquem, per exemple, que Santa Margarida i els Monjos participen en una prova pilot de la Diputació de Barcelona per acollir punts lila d'informació i atenció a les violències masclistes. La Diputació ha impulsat la creació de la xarxa de territoris lliures de violència masclista. Dins d'aquest treball, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos és un dels 6 de la demarcació de Barcelona que participaran en una prova pilot que consistirà en la instal·lació de punts lila en els espais de la vida diària i concorreguts, com ara places o mercats, fora de l'horari d'oci nocturn. també promouran la creació d'una xarxa d'equipaments locals, tant públics com privats, que actuïn com a punts d'informació i sensibilització envers les violències masclistes. El projecte compta amb una prova pilot dissenyada per redefinir i ampliar la filosofia dels punts Lila per diversificar la ubicació, el públic i els agents que hi participen. Els punts Lila estaran dinamitzats per professionals que presten serveis educatius i de formació en la prevenció de les violències de gènere i l'assetjament escolar. I us comentem d'altra banda que han alliberat 23 gossos amuntegats en 3 casetes insalubres a Santa Oliva. És una feina important dels voluntaris, associacions, refugis d'animals i agents rurals del municipi de Santa Oliva. El diumenge passat, 23 de maig, un nombrós grup de persones es va citar per rescatar més d'una vintena de gossos en casetes tancades i insalubres en una finca del poble i víctimes, precisament, de la síndrome de Noé. En total, es van obrir 3 construccions a l'interior de les quals hi havia entre 8 i 11 gossos, han detallat des d'Ardara, l'Associació de Rescat i Defensa Animal. En total, es van localitzar i alliberar fins a 23 gossos, tots d'entre 8 i 11 anys i només un cadell. L'acció va comptar amb l'autorització i el vistiplau del propietari del terreny. Aquí els representants d'Arda havien retret anteriorment que tingués els animals en tan mal estat, només alimentats i amb aigua, però amuntegats en petits espais bruts i plens d'excrements. Fins a 8 protectores d'animals de Catalunya van participar en aquesta iniciativa i els gossos van ser duts a les instal·lacions de diverses associacions del Vendrell, Vilanova i la Geltrú o Granollers, entre d'altres espais. Segura Viudes inicia el cicle de concerts. El Celler del Penedès torna a apostar per la celebració de concerts, nits temàtiques, visites naturals i experiències gastronòmiques d'estrella Michelin per als pròxims mesos. En concret, l'oferta cultural del Celler per la temporada de primavera i estiu inclou el cicle de concerts de Segura Viudes, que comptarà amb artistes de la talla de Manu Guix, Judit Niederman, Su i Andrea Motis. Un cicle que arrencarà aquest dissabte amb el concert de Manu Guix. Així mateix, Segura Viudes també recupera les nits temàtiques en les quals els assistents podran gaudir d'una oferta gastronòmica única de la mà de cuiners i productors locals, juntament amb el maridatge de vins i caves de Segura Viudes. També organitzaran la nit amb Estrella, que portarà l'alta cuina del xef Oriol Ivern, del restaurant Isop, i la visita Natura, una activitat familiar per conèixer i gaudir de la bellesa natural del Penedès. I us comentem també que Fernando Bustamante mostra la seva visió de la pandèmia al claustre de Sant Francesc. Continuant amb la programació del cicle Paraules al claustre, des del 20 de maig i fins a aquest proper 6 de juny, es pot visitar i escoltar la instal·lació Veus a les 8 del vespre de l'artista Fernando Bustamante. Veus a les 8 del vespre, testimonis a primera línia de pandèmia, construeix un relat sonor a partir d'una sèrie de testimonis de persones que van treballar a primera línia dins d'una residència. Bustamante explica que la idea sorgeix a partir de la seva pròpia experiència com a treballador del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny a Vilafranca. Fernando Bustamante Enríquez és mexicà, va estudiar periodisme i comunicació amb un postgrau en escriptura. La seva tesi es va centrar en el futur periodisme a Mèxic i des de sempre l'ha apassionat la fotografia, per una banda, i el collage com a intervenció artística, per una altra. Des de fa uns mesos viu a Vilafranca i presenta doncs aquesta mostra que podeu veure al claustre de Sant Francesc fins aquest proper 6 de juny.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Són 11:45 i és moment de parlar de salut, concretament aquesta secció de riquesa salut que ens acompanya el fisioterapeuta Adrià Solís. Bon dia.
Molt bon dia.
Avui parlem d'una cosa que d'entrada, quan em va ser el tema, vaig pensar, quin dolor, per favor, i que lenta que deu ser la rehabilitació, no?
Ho és. Concretament parlarem sobre les fractures del fèmur.
Uh-huh.
Sí? Últimament a la clínica m'he trobat amb molts casos i dic, escolta'm, anem a fer-ne una reflexió, una miqueta d'una explicació, perquè moltes famílies potser en un futur s'hi poden trobar de manera fàcil, perquè és més comú del que ens podem arribar a pensar, i dic, aprofitem el programa de ràdio per fer-ne una difusió.
Perfecte. Em agradaria que primer ens situessis, és a dir, què són? I sobretot, de quina manera ens podem fracturar el fèmur? És a dir, en quines situacions passa això?
Exacte. Primer ens anem a situar. Quan parlem de fractures de fèmur, doncs estem parlant de trencament, en aquest cas d'un os. El fèmur és l'os més llarg que tenim al nostre cos, que és l'os que va des de la pelvis fins al genoll, d'acord? I és el més llarg del cos humà, és el més fort i, per tant, és el més difícil de trencar, no? Llavors, escolta'm, com casem? El concepte que he dit al principi de que és més comú del que ens pensem quan és l'os més fort i més estable del nostre cos, no? Val. En quins moments ens hi trobem, sobretot? Val? Sobretot estem parlant de gent gran, d'acord? Que ara entrarem amb la fragilitat d'aquest tipus de pacients que s'hi poden trobar en situacions de fractures de fèmur, d'acord? Val, primer de tot, anem a imaginar-nos aquest os, sí? Ens l'imaginem com un cilindre, com a l'os de la cama, ens l'imaginem com un cilindre, que a la part de dalt de tot, on s'articula amb la pelvis, hi ha com una pilota. Hi ha una pilota, i aquesta pilota és la que ens permet, doncs, moure la cama, obrir-la cap enfora, obrir-la cap endintre, aixecar-la cap endavant, tirar-la cap endarrere, etc. D'acord? I aquest és l'engranatge que amb la pelvis fa, imaginem-nos com tenim una mà per un costat, la tenim la mà oberta, i amb l'altra mà tenim la mà tancada amb un puny. I les ajuntem les dues mans, i aquí és on treballem i trobem aquest joc articular. D'acord? Doncs bé, per què ho explico? Bàsicament perquè sol ser la zona més comuna, o la part més superior, més propera a la pelvis, que se sol fracturar. D'acord? Per què? Per una senzilla raó. Perquè és on sol ser el punt d'impacte quan hi ha una caiguda. Sí? I ara aquí ja s'estan començant a encendre algunes llumetes d'alguns dels oients, de dir, ostres, és veritat que amb la Margarita, la d'aquí al costat, sí que és veritat que li va passar. Oi, calla, que a l'Antonio, el tiet d'allà del poble, és veritat que també li va passar fa anys, no? Perquè és comú amb gent gran, d'acord? Sobretot, ens podem trobar dues tipologies de pacients. Quan parlem més amb el caire, per exemple, de les dones, sol haver-hi també un component osteoporòtic, que algun cop n'hem parlat, que l'osteoporosis és un concepte d'habilitat, de desmineralització, que se'n diu, de la pròpia estructura òssia. Per tant, queda una miqueta més dèbil. És com si en una casa, en una paret, li traguéssim uns quants totxos.
Clar.
No? Potser amb un cop és més fàcil que acabi caient aquesta paret. No? Pues podríem parlar que l'osteoporosis és similar a això. D'acord? I per altra banda, quan parlem amb casos d'homes, almenys la majoria de casos que ens hi trobem, és quan existeix algun tipus o de demència acompanyada d'alguna patologia, doncs, més aviat neurodegenerativa, com pot ser el Parkinson, d'acord? Que també incentiva una miqueta aquesta desorientació pròpia del pacient, no? Que a vegades sembla que... I que també pot ser derivat a les pròpies medicacions, que això passa molt. Que poden tenir petites al·lucinacions o una mica descol·locació de dir, ostres, on estic? Sé que estic a casa, però potser em penso que no tinc 85 anys, sinó que diria que en tinc 55 i que els meus pares estan encara entre mi, no? A vegades hi ha un desgavell d'informació bastant important. I aquesta desorientació a molts pacients que potser necessiten d'un caminador per estar per casa, per moure's, o d'una cadira de rodes, o una supervisió d'algú perquè la seva inestabilitat a l'hora de caminar és susceptible a les caigudes, doncs se n'obliden, es creuen que potser en aquell moment estan bé.
Que són Usain Bolt una mica, no?
Exacte, no? I diuen, calla, que me'n vaig a la cuina a buscar alguna cosa de menjar, o me'n vaig jo sol al lavabo. I aquí és on, amb aquesta desorientació, sense cap supervisió de cap familiar, doncs, pam, caiguda al terra. Val? Ens ho pego amb el meu propi peu. O la cama no em funciona i veig que no tira, perquè no estem acostumats en el nostre dia a dia, no? I llavors hi ha aquest tipus de caigudes. Val? Evidentment, quan parlem del concepte aquest de caure, doncs pot ser qualsevol tipus de persona gran al mig del carrer, que també pot ser molt comú perquè ja no he vist l'esglaó de la vorera, perquè he patinat amb vés a saber que hi ha al terra, perquè estava mirant el mòbil i no he vist que hi havia un forat al terra, no?
A vegades... O les rajoles una mica més aixecades...
Exacte, al final són tonterietes que el que provoquen és aquesta caiguda, que generalment la caiguda l'acabem fent de cul, de costat, sobretot en la zona pèlvica, d'acord? I aquí és on aquesta fractura de fèmur pren una miqueta de rellevància, més del que ens podríem arribar a pensar, d'acord? Uh-huh. Evidentment, si parlem de subjecte sa, persona jove, adulta, difícilment ens hi trobarem. Difícilment ens trobarem una fractura de fèmur a aquestes edats. És bastant difícil, d'acord? Hauria de ser algú bastant gros, una caiguda perquè anaves en bici i ha sigut una caiguda important, llavors les complicacions són molt grans, no? Però on jo em volia centrar avui, sobretot en la gent gran, aquesta lesió que és més habitual del que ens pensem, el que dèiem, i què és el que hi podem fer al respecte?
Exacte, com prevenir, no?, d'entrada, o un cop la tenim, què hi podem, com la podem curar?
Sí, podem parlar de les dues coses. A nivell de prevenció, sabem sempre que l'estructura muscular, els músculs, és l'estructura del nostre cos que ens ajuda a protegir les articulacions. Què vol dir això? Una persona activa sempre tindrà més protecció que una persona sedentària. És a dir, si fiquéssim en una balança una persona que sempre està al sofà, o una persona que cada matí se'n va fer aquagym o se'n va caminar, si els dos cauen, bueno, probablement la que s'ha passat totes les hores al sofà té més números de poder-se trencar el fèmur, en aquest cas, perquè n'estem parlant d'aquest os, no? Però té més números. Per què? Pues perquè la seva musculatura reaccionarà més tard, reaccionarà malament i no estarà preparada per protegir-lo, no? Llavors, aquí ja la prevenció aniria enfocat a la vida activa, que sempre som grans precursors de la vida activa, pues a tope, qualsevol edat, eh?
Exacte, i cadascú adaptat a les seves circumstàncies i a la seva edat i a la seva condició física, perquè hi ha gent que potser amb 70 anys està fort com un roure i gent que amb 30 doncs, té problemes seriosos, no?
Totalment
cert. Llavors, cadascú amb l'edat i amb la seva constitució, no?
Exacte.
Té una mica el que...
Totalment cert. Sempre adaptat cadascú a les seves possibilitats, exigir-se una miqueta. Sempre diem que quan hi ha exercici hi ha d'haver un esforç a darrere. Sí? Quan no hi ha un esforç, ens estem movent. Quan hi ha esforç, estem fent esport. No? Sempre fem aquesta diferenciació una miqueta.
Sí. I sobretot que segons quines edats sortir a caminar ja n'hi ha prou, però segons quines altres, no?
Exacte.
Perquè hi ha gent diu, no, és que jo vaig caminar a la feina ja, però tens 30 anys, no? Potser que facis alguna cosa més.
Exacte, potser que facis un plantejament més realista a l'edat que tens, no?
Exacte, una mica més d'exercici.
Totalment cert. Ja et dic, a nivell preventius, això principalment. Quan estem parlant de que hi ha hagut la fractura, sí? Primer de tot, com se sol arreglar? Evidentment, això és cas d'urgència, no hi ha un altre cas d'urgència, i en la majoria dels casos és d'operació. Val? Si hi ha despassaments de l'os, doncs és operació, ja sigui amb una petita placa a nivell d'ortopèdia, d'òrtesis, fixat en claus, i ja està, que es vagi soldant i llestos. O sigui, la primera intervenció sempre sol ser a la quirúrgica, d'acord? On entrem nosaltres, a nivell de fisioteràpia? Pues el més aviat possible. Nosaltres som molt pesats amb això. Sempre, qualsevol casos, pròtesis de genolls, de cadires, fractures d'ossos, quan abans entrem millor. Per què? Pues perquè podem iniciar aquest procés rehabilitador on podem treballar moltes coses. Sí? Perquè a nivell de fisio no només podem treballar pues, la recuperació muscular, que és el que normalment sempre s'intueix més quan es parla d'un fisio, sinó que un cop hi ha aquest traspàs de la intervenció quirúrgica a casa del pacient, perquè sol ser ràpid, eh? No ens pensem que estan una o dues setmanes enllitats a l'hospital. L'alta hospitalària és bastant ràpida, d'un dia o dos, com a molt. Què ens trobem? Ens trobem, fiquem exemples pràctics, pacients que jo ara estic tenint, recentment que els han operat. Ens trobem pacients amb molt d'hematoma, és a dir, un blau important, un edema, no? Inflamació en tota la zona, important, no només a nivell de cadera, tota la zona pèlvica, una miqueta a la zona baixa abdominal, a la cama també, inclús arriba fins al genoll, inclús depèn de la retenció que pugui generar aquest pacient, tot a cama fins a turmells. Hi ha una retenció de líquid i de més, no? Doncs aquí ja tenim un punt important a treballar. Per què? Perquè totes aquestes inflamacions, tots aquests hematomes, al final el que condicionen és el bàsic, que és el que volem recuperar, que és la mobilitat.
Clar.
O sigui, l'objectiu sempre hem de ser molt pràctics. Jo intento ser sempre molt pràctic, no? De dir, t'arriba una persona, imaginem pacient, 80 anys, s'acaba de caure, l'han operat, ve a la clínica. Evidentment, ve amb la cadira de rodes, amb algun acompanyant, perquè aquesta persona no es pot posar de peu, perquè no li aguanta, li fa mal i no aguanta. Val, estirem a la camilla i ens trobem doncs, tota aquesta cama amb inflamació, amb l'hematoma, etcètera, etcètera. Objectiu a mig llarg plaç, que aquesta persona, què feia abans? Primer de tot, què feia abans? Caminava sol? Sí, no? Com caminava? Caminava amb caminador, caminava amb una crossa, caminava amb un bastó, caminava sense cap tipus d'ajuda. Vale, anem a fixar-nos en aquest objectiu d'entrada.
Si més no, recuperi... tornar al punt, no?, en què estava aquella persona.
Exacte, exacte. Anem a ser ambiciosos ja d'entrada a recuperar la seva vida que feia abans de la caiguda, no? Vale? Inclús el pacient t'ho demana. Escolta, jo vull tornar, estava caminant.
Exacte.
Quan em queda? No? Quan em queda? Val. Pues, què hem d'anar fent? Pues, pas per pas. Primer el que necessitem és que, evidentment, tota la consolidació òssia sigui acceptable, que no hi hagin els punts de sutura, que perquè no s'obrin les ferides, hem d'anar amb compte, no? La mobilitat primer sempre és una miqueta suau, anar treballant, amb la capacitat d'aguante del dolor del pacient i també la responsabilitat nostra en saber fins a on hem de moure o no en funció del temps de rehabilitació que estem pautant. D'acord? I a partir d'aquí treballar-ho. Sí? Què guanyem la primera setmana, sobretot? Quan treballem aquesta inflamació, estem drenant tot de líquid, tot de substància que hi ha hagut un vessament a nivell de tota l'articulació, que ens està provocant com ens ho podríem imaginar? Com un taponament, no? Imaginem-nos que a la carretera hi ha hagut un accident enmig d'un túnel i estan tots els cotxes i busos allà fotuts allà dintre, parlant malament ara, sí. No? I nosaltres, com a fisios, diguem-ne que som la policia que hem arribat i estem fent circular a la gent, mica en mica, sí? El que estem fent és anar drenant, anem traient tots aquests cotxes, aquests camions del túnel, amb la persona doncs, anem drenant la inflamació, la sang que ha hagut vessada, l'anem drenant, i el que estem fent és millorar la circulació.
Clar.
Fins que aquesta carretera, aquest túnel, queda lliure i hi ha la mobilitat, tota la practicitat que ens pot donar, l'estem guanyant. D'acord?
Perquè a vegades us passa que arriba una mica massa tard, és a dir, que hi ha hagut una persona que doncs, l'han operat i pel que sigui doncs, ha dit no, és que em fa molt de mal, per tant em quedo a casa, no em moc i a reposar, no? I llavors arribeu vosaltres i dieu, clar, és que si aquí siguéssim intervingut 15 dies abans o 20 dies abans, no? No ens trobaríem amb segons què.
Exacte. Aquí ens trobem amb una problemàtica que et diria que al llarg de l'any se'ns està accentuant, no? I molta gent que trobis pel carrer t'ho diran. La funcionalitat a nivell públic bueno, està tenint bastantes problemàtiques en quant a gestió, no? Què vull dir? Traduït en un pacient, el pacient de 80 anys que s'acaba de trencar el fèmur. Què vull dir? Aquesta persona l'acaben d'operar, per sort, amb una rapidesa bona, però clar, el procés rehabilitador, quan començarà? No? S'informa que potser començarà al cap de 5 dies, al cap de 7 dies, al cap de 10 dies, al seu domicili, que s'enviarà amb algú a nivell públic, a nivell domiciliari. Però i els dies previs què hem de fer? Estarà a casa, sense moure? Quines són les pautes que hem de donar-li, no? I aquí és on entrem, les coses com són, a nivell de clínica privada, ens trobem moltes famílies que ens truquen i ens diuen...
Precisament per aquest buit, no?
Sí, ens trobem al buit i jo soc un fer defensor que no hauria de ser així. D'aquí que...
Que hi hauria d'haver-hi l'opció pública i privada i a partir d'aquí...
Exacte, de manera eficient i ràpida. Eficient i ràpida. Aquí ja, jo ja no entro com ho hauríem de gestionar. Però seria l'ideal, perquè ens estalviaríem molts recursos de la persona que acaba de patir la lesió que no ha de ficar de la seva butxaca perquè ja li entra a nivell públic, no? Vale. Clar, ens trobem aquesta família que vol que el seu avi, que el seu pare, que la seva àvia, no?, que comenci la rehabilitació com abans millor, perquè volen que millori, que estigui ja al 100% com estava abans. I ens trobem que això, acabem compaginant el treball del fisioterapeuta que li va al domicili, que solen anar 3 dies a la setmana, i a la clínica acaben venint doncs, 1 o 2 dies a la setmana.
Per tant, més o menys cada dia, no?, tenen aquesta atenció.
Exacte. Per sort, jo a nivell de la clínica, nosaltres a Fisicor, com que també treballem i col·laborem molt amb serveis socials, amb departaments de gent gran, de diversos ajuntaments d'aquí de la comarca, doncs ho podem treballar perquè sigui més llevadero, no?, que se'n diu, per les famílies a nivell econòmic. Això també és un punt a favor, perquè al final és una necessitat. O sigui, és com ho entenem nosaltres, no? És una necessitat de salut. La persona que es vol fer un massatge per gusto, bueno, pues això és...
Exacte. Pues, bueno, exacte, és un plaer més, ja no? I assumeixes aquest capritx. No?
Exacte, com qui se'n va a sopar, com qui se'n va al teatre, que ho fas com a... Tu ho has dit, com un capritx, un mimo, al teu cos, en aquest cas, pues, no hi ha problemes. A nivell privat no hi ha problema. Però sí que amb casos en el qual la rehabilitació, el tractament és necessari, ens estem trobant que està quedant curt a nivell públic. Ens estem trobant curt, no? I aquí és on entrem, d'acord? Clar, què fem, no? Què fem més? Un cop treballem i passem aquesta etapa més edematosa, d'hematoma important, treballem molt la mobilitat de manera activa i passiva. Què vol dir? Que nosaltres movem el pacient a nivell de la cadera de manera passiva, que el pacient no ha de fer res, després ho fem actiu-passiu, és a dir, fem la mobilitat i el pacient ens ajuda, i anem treballant, i després també amb exercicis que el pacient fa de manera activa. Per què? Amb un sol objectiu, que és activar i enfortir la musculatura implicada de nou a tota la pelvis i a tota la cama. D'acord? Què és important aquí? El treball del fisio? Sí. El treball del pacient? També. I on jo també insisteixo molt, el treball de la família. O la família, els acompanyants, qui sigui que estigui a l'entorn de la persona que ha tingut la lesió. És tan important com el procés que podem fer a rehabilitació clínica, perquè és la que ens ajudarà a que dia a dia hi hagi un treball de potenciació, que hi hagi un treball d'esforç per part del pacient, no? Perquè és molt fàcil, al final... Si ens fiquem amb... Nosaltres, mira, de moment ja ens arribarà, però de moment som joves. Però quan ens fiquem amb... ens podem arribar a ficar a la pell d'una persona de 80, 85 anys, que ja tenia els seus problemes de mobilitat i, pam, ara una caiguda...
S'apalanquen, no?
Sí, aquest punt psicològic també, no?, de dir, ostres...
Em costarà més això, no? Em generarà tant d'esforç que potser ja no val la pena, no?
Exacte.
Que... Et trobes amb gent que precisament perd la mobilitat amb lesions d'aquestes perquè ja es passa tant de temps asseguda, no?
Sí.
Que ja no recupera perquè no hi posa aquest esforç que dius tu?
Per sort són poques. Per sort són poques. Però n'hi han, perquè és l'opció fàcil. És l'opció fàcil. Al final, si tenim pacients que se'ns deixen anar i... ja no tenen ganes de treballar ni d'estar actius, és difícil sortir d'aquest cercle. Però pacients que han tingut això, les caigudes, tenen ganes de recuperar ràpid, en línies generals. I tenen famílies, almenys pel que ens trobem, que estan a sobre, que els acompanyen, que t'escolten, que et pregunten, que t'envien missatges, ni que sigui el cap de setmana, tot i que saben que potser contestaràs una mica més tard. Ara que també ens hi hem trobat.
Sí.
Però que a mi personalment, com a professional, a mi m'agrada perquè veus que en tenen ganes de que el seu pare, el seu sogre, el seu avi estiguin bé.
Clar.
Veus aquella estima, aquella preocupació que és tan necessària en qualsevol procés de rehabilitació. Jo sempre dic la rehabilitació a nivell de fisioteràpia, a nivell d'osteopatia, sí, està composat d'un munt de tècniques. Tenim moltes tècniques. Però el que importa és agafar la persona i escoltar-la. Preguntar què li preocupa, què és el que vol aconseguir, quines són les seves aficions, per tu ajudar-lo a que la recuperi. I aquesta vessant psicològica, aquesta vessant d'escolta activa, a vegades és més rehabilitadora que la tècnica més innovadora del món mundial. Tal qual ho dic. I nosaltres aboguem molt per això. Jo per això sempre, als inicis que feia molta rehabilitació domiciliària, i ara ho estem tornant a reactivar, a part de tot el treball de clínica, és de les vessants que més m'agrada.
Que és més gratificant, no?
Sí, l'estar amb la família, saber que confien en tu, saber que el teu treball té un sentit, té una lògica. Sempre sol passar que la família et diu... No, no, volem que vinguis perquè amb tu és l'únic que li fa cas.
Això també passa.
No, amb tu és l'únic que fa feina.
Perquè la confiança fa fàstic, no, a vegades?
Exacte, exacte, no? I aquest treball, doncs, d'estira i arronsa, de negociació, de dir, va, fem una mica d'exercici i després parem, ara no sé quantos, la veritat és que una t'ha d'agradar, però la veritat és que no ho canviaria i jo crec que és una de les raons per les quals jo personalment em vaig ficar en el món de la fisioteràpia per treballar amb pacients, i més que amb pacients, amb persones, sobretot.
Bé, doncs moltíssimes gràcies, Adrià, per acompanyar-nos un dilluns més aquí al Penedès en Xarxa. Ha estat un plaer comptar amb tu i amb aquest càntic final d'amor a la feina, que sempre és bonic. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres el que fem ara és marxar, acabem aquest Penedès en Xarxa de dilluns i ens tornem a trobar demà dimarts a la mateixa hora aquí a les 9, a la sintonia d'aquestes 4 emissores. Ha estat un plaer, a reveure, i que acabeu de passar un molt bon dilluns.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.